Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
A la recta final d'aquesta segona hora del Sant Cugat a fons arriba la Carme Serret per parlar-nos de literatura, per posar una miqueta de calma després del debat. Carme, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme, com anem?
Bé, ara amb aquesta música d'entrada que ens tenim sempre a la secció de literatura, bastant millor.
Que ens trasllada una miqueta.
Ens transporta. I avui ens ha de transportar juntament de la mà del seu autor un llibre, Fragilidades, una aproximación a la inconsciencia de lo humano.
Efectivament, Fragilidades, una aproximación a la inconsistencia de lo humano. Aquest és un llibre, és un assaig, Carme, que parla de nosaltres, dels éssers humans, que l'ha escrit el professor i escriptor José María Asensio, Joan María Asensio, que el tenim avui aquí amb nosaltres a l'estudi per parlar d'aquest seu últim llibre. Bon dia, Josep Maria.
Molt bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres avui per poder pensar una miqueta i reflexionar a partir d'aquest assaig que tu has escrit sobre l'ésser humà, fragilitats, inconsistències, ben interessant en els temps que corren i en els dels que venim també, no? Josep Maria, tu ets llicenciat en biologia, doctor en filosofia i catedràtic de teoria de l'educació a la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Quina combinació més especial i jo penso més interessant, biologia i filosofia, síntesis que necessitem tant per pensar i per pensar l'ésser humà. Bé, tu has escrit uns quants llibres, que al llarg de tota la teva carrera, tota la teva dedicació a l'educació, com a professor has escrit biologia, educació, el fracàs escolar, una educació per al diàlogo, el desarrollo del tacto pedagògic, educació i vida. I ara ens trobem i tenim aquí sobre la taula un llibre, el teu últim llibre, en el qual ja no veiem a la portada, en el títol, la paraula educació. Fragilidades, una aproximació a la inconsistència de l'humano. Josep Maria, de quines fragilitats estem parlant?
Doncs estem parlant d'unes fragilitats que no són pròpiament les orgàniques, és a dir, sabem que un bebè és fràgil, no? Que una persona que està malalta doncs pot tenir diverses limitacions, que una persona molt gran també té les seves pròpies fragilitats. M'estic referint més aviat a les fragilitats que surten o que són conseqüència de la trobada entre dos tipus d'història. Dos tipus d'història que ens aporten coneixements. Una d'aquestes històries és la nostra història evolutiva, la nostra història com a espècie. Pertanyem a una espècie que es diu Homo sapiens, com ja sabeu, i aquesta història ha deixat els seus codis en la nostra anatomia, en el nostre cervell. I després tenim una altra història, que és la història aquesta sí, que la protagonitzem des de la naixença o abans, que fa referència a la nostra biografia. Ens passen coses a la vida, rebem unes o altres influències, tenim una altra forma d'educació, i aquestes dues històries a vegades són congruents, a vegades no. I d'aquí surten, aleshores, fragilitats o fortaleses. I jo m'estic referint més aviat a les fragilitats que són conseqüència d'aquesta interacció.
Mm-hmm. Somos, en efecto, seres frágiles e inconsistentes que acostumbramos a reconocer muy tardíamente cuando el tiempo, como Iván Ilich, se nos agota o desgracias de diverso orden nos asolan, a dónde nos lleva a veces la condición humana y los desvaríos de la razón. No solemos reparar en las limitaciones de esta, como tampoco en la notable influencia que ejerce sobre nuestra mente su pasado histórico evolutivo. De ambas cosas trataremos en las páginas Deus que siguen, con el ánimo, eso sí, de no abonar forma alguna de pensamiento paralizante.
Però llavors, Carme, m'agradaria preguntar-li al Josep Maria si el llibre intenta respondre algunes preguntes o és una descripció d'aquest catàleg de fragilitats que podem tenir.
No, és ben bé... La intenció meva a l'escriure, en fi, pràcticament tot el que he produït, és la de fer de pont entre un àmbit, que és l'àmbit de les humanitats, que viuen d'esquena habitualment a la realitat biològica. Recordeu que la nostra cultura prové d'una idea de que l'ésser humà ha estat creat per un déu, que la raó té fins i tot connotacions quasi divines, i que aquest viure d'esquena a la realitat biològica, a la realitat que representa la naturalesa, doncs s'ha de combinar amb el món de l'educació, amb allò que podem aportar, amb els coneixements que podem aportar i els valors des d'aquest àmbit. Aleshores, pretenc aquesta mena de comunicació entre aquestes dues formes de coneixement amb el ben entès de que jo ja parteixo de la base de que no som un full en blanc, que no som una pissarra en què no hi ha res escrit al moment de néixer, sinó que ja tenim codis que fan que aleshores estiguem predisposats a actuar d'una manera o d'una altra, que tinguem unes orientacions o altres del comportament, i aleshores amb això després treballarà l'educació, suposo, per intentar que siguem persones més honestes, més ètiques, més coneixedores de la realitat del cosmos, etc, etc.
Així doncs, Josep Maria, el llibre trata d'explicar com es produeixen, de quina textura, d'alguna manera, estan fetes les fragilitats humanes per intentar donar una explicació, una certa explicació als problemes i als conflictes que els humans doncs, protagonitzem i hem protagonitzat al llarg de la vida i la història. En alguna mesura, els éssers humans, tu que tens aquesta mirada tan de síntesi, som éssers desbordats?
Moltes vegades sí, però deixeu-me que posi un exemple. A veure, tot apunta, parlo dels coneixements que tenim sobre l'evolució i el que ha significat per nosaltres, per exemple, que tenim una certa prevenció als estranys. Sí? Hem viscut milers i milers d'anys en petites comunitats de 80-100 persones i l'estrany no deixava de ser algú que ens podia potencialment fer mal, que no l'enteníem, que no tenia els nostres codis culturals. Per contra, la gent del grup era gent que es coneixia, que estava vinculada, molt estretament vinculada, perquè la supervivència depenia d'aquesta cooperació. I imaginem, per exemple, el que representa aleshores, per cert, que els bebès, també quan tenen 7, 8, 9 mesos, rebutgen a l'estrany. Si algú que no coneixen els vol saludar, s'agafen al coll de la mare, i la mare és aleshores, la mare qui representaria tot el món que li ha, que, amb el qual l'introdueix, la que li diria, no t'espantis, aquesta persona és un veí, aquesta persona és un familiar que encara no t'ha saludat, o coses per l'estil. L'obre al món, l'obre als altres. Aquesta primera forma, diríem, d'intervenció educativa, si voleu. Però imaginem que no sigui així. Imaginem que algú ens pugui dir, aquest que t'ha saludat és una persona que no és del nostre grup, que no té la nostra intel·ligència...
Que no et convé, vaja.
Ah, exacte. Què passarà aleshores? Doncs passarà que aquest discurs tindrà molt èxit, perquè suma la tendència, podríem dir, o la disposició natural a l'educativa. I aleshores, doncs, ens expliquem amb la rapidesa, per exemple, que els fenòmens xenòfobs tenen èxit. I només cal pensar en el panorama actual d'Europa o d'altres llocs, no? La xenofòbia, diríem, és una cosa que hem de reeducar o hem d'educar, perquè naturalment tenim una certa disposició a afavorir els nostres i, més aviat, a tenir una certa prevenció amb els que no pertanyen amb el nostre grup. I entenem per grup el grup ideològic, el grup polític o el grup...
Els que no veiem igual.
Exacte. Penseu que això també podria explicar, i d'aquí l'atenció que jo reclamo als educadors, perquè les persones que no tenen la nostra condició sexual, és a dir, que jo què sé, que són homosexuals o els que tenen un color de pell diferent del gran grup, etcètera, etcètera, han patit històricament, moltes vegades, persecucions, exclusions, marginacions.
Josep Maria, el llibre, a l'assaig que tenim a les mans, consta de 6 capítols i un epíleg, i el capítol 4 està intitulat amb el nom del títol del llibre, Fragilidades. Homo fragilis, dius tu. I comences en el capítol 4 amb una cita de Jung que dius: el pensamiento nos dice lo que una cosa significa. El sentimiento nos dice qué valor posee para nosotros. Què passa amb això que anomenem racionalitat humana? Què passa? On ens porta? On ens ha portat? Què ens permet?
Doncs la racionalitat humana aquesta que tant... en fi, tantes vegades diem que som d'intel·ligents, homo sapiens, no? Bueno, doncs no sé, pensem en el segle passat, 2 guerres mundials, una bomba atòmica, no 2. Què té això de racional? On està la nostra racionalitat? Tenim religions que parlen de la fraternitat, de l'amor, sí? Però que han perseguit, que han cremat, que han decapitat... És a dir, un missatge d'amor que es tradueix després en un missatge de violència. No són del nostre grup, que deia abans, no? Tot això són mostres d'irracionalitat. Els humans fem les coses prou bé quan tractem amb objectes, amb coses que la física i la química ens permet comprendre com funcionen i tal i qual, i la tecnologia que apliquem aleshores és bastant efectiva. Però quan les coses ja es mouen, animals, natura, humans, per descomptat, aleshores cada 2 per 3 donem mostres d'una clara irracionalitat.
És a dir, quan hi ha sentiments?
Quan hi ha sentiments, quan hi ha interaccions amb les quals la cultura aporta tot el que aporta, aquí aleshores ja entrem en dificultats. Dient que estimem a vegades a una altra persona i li fem la vida difícil, complicada, impossible... En fi, a vegades, no? Bueno, què vol dir aleshores la paraula estimar? Amb el context que estem considerant, doncs una contradicció, una forma fràgil d'entendre les relacions humanes o fragilitzada per una sèrie de circumstàncies. Així, doncs, que podríem perfectament, jo aquí ho apunto al llibre, ens haguéssim pogut batejar com a homo fragilis, perquè som l'espècie, a més, que més fràgil neix. Necessitem un període llarguíssim de dependència dels altres per poder portar una vida autònoma, sí? Això és singular a la natura. Podrien ser fràgils ja d'origen, però el Linneo estava encara sota la influència de la cultura tradicional nostra, per la qual, a diferència dels animals que creien que només funcionaven per instints, nosaltres podíem tenir un cert grau de racionalitat, i aleshores se li va ocórrer això de homo sapiens. Però no som savis, eh? I costa bastant adquirir
una
mica de...
Home, jo crec que al cap del temps ja ho hem comprovat prou, no?
Sí.
Només cal mirar el moment en què estem.
Exacte.
Efectivament, i en aquesta línia, Josep Maria, tu senyales precisament en aquest capítol, literalment, tens un epígraf, tens una part des del quart capítol que diu: el poder i la política como semillero de fragilidades.
Sí, és un àmbit, l'àmbit del poder. El poder té unes temptacions manipulatives extraordinàries que s'han manifestat al llarg de tota la història. Per cert, que en els moments actuals la capacitat manipulativa del poder és extraordinària, perquè els mitjans de comunicació, les possibilitats que tenim d'influir en la ment de les persones, han augmentat extraordinàriament conforme ha augmentat les tecnologies que permeten arribar directament a la ment dels individus. És a dir, ja no cal un control, diríem, policial o físic del poder. És suficient com que tinguem el poder de transmetre amb la comunicació allò que pretenem. I aleshores els individus ja autogestionen la pròpia manipulació que això significa. I arriben a creure fins i tot que són autònoms, que no estan dirigits, etc, etc.
El poder d'Internet.
Per exemple, aquest és un tema que l'educació ha de tenir molt present, perquè ja no és l'única, l'escola o els pares no són els únics educadors, ni els que tenen moltes vegades un potencial d'influència com el que pensem. Avui en dia les xarxes socials, els amics, les influències múltiples que rebem dels medis tenen una capacitat d'influir sobre la ment de les persones extraordinària.
I aleshores, Josep Maria, tenint en compte el que dius i tenint en compte el que dius en l'epíleg del teu llibre, A dónde vamos, tu parles d'un escepticisme creatiu. A dónde vamos?
A dónde vamos? Doncs, abans parlàvem del poder polític i demés, no? Doncs anem en un sentit, jo diria en un sentit, hauríem d'anar en un sentit contrari. Moltes vegades els polítics diuen el poble sempre té raó, el poble és intel·ligent, el poble és savi. Doncs home, això ho fas d'una forma interessada. Tu estàs manipulant el poble. Jo haig de pretendre des de l'àmbit de l'educació fer que les persones siguin autònomes. No els hi diré que són autònomes d'origen, perquè les estic enganyant. La racionalitat, com l'autonomia, és una cosa que es guanya, no és una cosa que tens de partida. Per tant, tenint en compte això, no es pot ser, diríem, optimista al 100%, ni molt menys. Més aviat, jo diria, escèptic. I, a més, nosaltres, el que hem pogut tenir notícies del segle passat, no podem fer altra cosa que ser escèptic sobre aquestes possibilitats que té l'ésser humà. Però al mateix temps creatius, al mateix temps confiats. No podem transmetre a les futures generacions el missatge de que amb l'ésser humà no hi ha res a fer. Que després d'una guerra vindrà una altra, després d'una explotació una altra, i després d'una manipulació altres formes de manipulació que semblen més evidents però que són més efectives. Jo crec que per convenciment ètic i també perquè íntimament ho pensem així, hem de creure en les possibilitats d'aquest ésser humà. Però hem de creure en aquestes possibilitats després de considerar les seves fragilitats, les seves limitacions, i no d'entrada donar-li tots aquests adjectius que acostumem a donar als homes i a les dones.
Doncs jo crec que per acabar és un bon missatge, almenys esperançador,
sí,
no? Després de comprovar que efectivament som fràgils.
Josep Maria Asensio, moltíssimes gràcies per haver compartit avui aquesta estona i poder parlar d'un tema tan important, fragilidades, amb els nostres oients. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a les dues.
Gràcies als dos. Arribem al punt de les notícies. Continuarem després.